El canal esportiu d'aquest
bon dia.
Dimecres.
Entomem aquest dimecres 13 d'octubre de 2021 comencem setmana, d'altres hi érem dilluns i per tant després d'aquest petit parèntesi
dilluns, com és habitual,
reprenem aquesta setmana atípica, diferent a causa del pont del Pilar i de la festivitat del Pilar. Som dimecres, per això, dimecres 13 d'octubre de 2021, o sigui que vinga, Sant, tornem-hi amb la rutina i amb el dia a dia. Nosaltres us acompanyarem tot fent més lleu aquest dimecres des d'ara i fins a les 12. Som el Penedès en xarxa, que fem diàriament de 9 a 12, de dilluns a divendres, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Avui serem l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní, el Raimon de Cara des de Canal 20, la Laia Batlle a Domenys Ràdio i a la Cuina Central.
El passat dia 2 d'octubre es va proclamar campiona de Catalunya sènior a la categoria de menys 63 quilograms de judo. És d'aquí a Moja, és una judoka olerdolenca que fa pràcticament 15 anys que practica el judo.
I perquè sigui més lleu aquest Sant Tornem-hi, aquesta represa de la setmana, començarem sortint a la muntanya a buscar bolets i us donarem consells per collir-los de manera responsable amb Oriol Soler, d'Orient Guilles, d'aquí uns minuts, quan acabi el sumari.
Doncs si puja al podi participant en el Campionat d'Espanya de judo d'aquesta categoria. Vam parlar el passat dilluns.
Això sí, a dos quarts de deu ja haurem acabat la nostra passejada, ja haurem collit bolets i tenim cita amb l'actualitat, amb el primer flash, amb les notícies del Penedès. I a dos quarts tocats, la maleta de Niuta amb Laila Hars, que com que s'apropa Halloween ens porta algunes pel·lícules clàssiques d'aquestes festes terrorífiques. Avui es nota que venim de dies de festa, d'un cap de setmana llarg, perquè estem juganers, i amb esperit lúdic. Començarem buscant bolets i a les 10, a l'actualitat, jugarem, perquè us presentem les Vila Juga, les jornades lúdiques del Penedès que se celebren aquest cap de setmana a Vilafranca. Per tant, el joc serà el protagonista. En parlarem amb dos dels seus organitzadors, l'Anna Oliva i el Jordi Castellví. A dos quarts d'onze, segon flaix informatiu, 5 minuts per posar-nos al dia amb l'actualitat penedesenca. I tot seguit, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui comptem amb la Pepita Miralles a Sant Sadurní, el duet Conxita Vidal-Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I volem parlar de la hispanitat d'aquest 12 d'octubre. Si l'han celebrat, com l'han celebrat, com se celebrava abans, quin valor, quin pes tenia, com ho veuen tot plegat. A les 11, cita amb Vinzeum, avui per presentar el cicle d'audiovisuals de muntanya del Centre Excursionista del Penedès, que es projectarà a partir de la setmana vinent al Pantalla Vinzeum, els dimarts. El Xavier Tutusaus, del CEP, ens en farà 5 cèntims d'aquesta nova edició i dels documentals que s'hi podran veure. A dos quarts de 12, tercer i últim flash, 5 minuts per l'actualitat penedesenca. I acabarem amb la gent del detall, un clàssic dels dimecres, un parell de propostes del cap de setmana que ja ens agrada avançar. Avui parlem de la presentació del quadern Mir Geribert, príncep d'Olèrdola, mil anys després, que tindrà lloc aquest cap de setmana amb un dels seus coautors, el Carles Soler. I també us recomanem una sortida ambiental de tardor que organitza el Servei de Medi Ambient de Sant Sadurní. La Montse Gené ens en farà 5 cèntims. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat exclusivament penedesenca, les hores en punt i posem la resta de la teca. Són els butlletins que ens expliquen què passa més enllà del Penedès. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Comencem aquest dimecres, un xic estrany. Som-hi! Un cop al mes ens agrada sortir a conèixer el país, tot descobrint rutes, curiositats i tota l'actualitat relacionada amb la muntanya. En aquesta secció que ens apropa des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs un mes més. El que ens acompanya avui als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, molt bé. D'aquí una vegada més, ja en plena tardor, a parlar una miqueta d'això, no? De temps així, de colors més de tardor, d'activitats més per aquesta època, no? Com pot ser un passeig per entre fagedes o anar a buscar bolets, que és el que parlarem avui.
Mm-hmm. Ara ho deies, és època de la majoria de gent li dona per anar a buscar bolets, molts amb més o menys consciència, segurament ara en parlarem, i també època, òbviament, de caminades en aquest entorn esplèndid que tenim a Catalunya, amb fagedes, com hem anat comentant en altres ocasions.
Sí, és una època molt bonica. A mi personalment m'agrada molt això de poder-te, doncs, poder anar a passejar, no?, per aquests boscos de caducifolis, que són aquests arbres que les fulles cauen i fan la vegetació aquesta tan bonica de tardor. És una molt bona ocasió per anar a passejar, per no buscar tant potser la muntanya, no?, els cims, sinó quedar-nos per les fondalades i gaudir d'aquests colors de tardor. Encara li queda una miqueta, eh? O sigui, encara potser falta 2 setmanes, un mes, perquè comença allò a ser el color aquest intens, marronós, però bueno, ja es comencen a veure paisatges macos i això fa, no?, és un indicador de que ja podem començar, doncs, això, no?, a trobar bolets, castanyes, bueno, ja comença el fresquet, no?, allò, el moment aquest de posar-te amb la manteta. Sí, sí. Bueno, ja és un indicador d'aquesta època.
També l'olor aquella, no?, de quan vas pel bosc, aquella olor característica d'humitat, que dius, aquí hi ha bolets.
Sí, correcte. Vas passejant, sents aquesta olor i ja treus la navalla directa, no? Sí, sí, correcte. Doncs això, anem a mirar com anar a collir bolets de forma responsable, no? Mm. I és el que bé dius, ara avui dia s'està posant molt de moda el fet d'anar a buscar bolets, però clar, quins bolets hem d'agafar, no? Els que ens posa la guia, no? Els que diuen per la tele, no? Els típics, no? El rovelló, el rossinyol, tal. Bueno, jo sempre recomano, jo crec que és una recomanació generalitzada, no?, de collir els bolets que estem 100% segurs de que són bons, perquè hi ha molts de dolents que poden fer que una bona estona, no?, d'anar a collir bolets amb amics, amb parella, amb família, doncs arribis a casa, et fas el plat que sigui, pam, una setmana, 2 setmanes amb bastant malestar. Aleshores, molt important collir aquells bolets que sàpigues segur que són bons. Aleshores, la pràctica d'anar a collir bolets, no?, hi ha unes normes parlades, no?,
que no escrites.
No escrites, correcte. Que s'haurien de seguir, per més que res pel propi medi ambient, no? Perquè al cap i a la fi nosaltres anem a un medi que no és el nostre, que l'hem de respectar, i si seguim aquestes pautes ben fetes, doncs estem respectant, ens emportem una part d'aquest medi, no?, els bolets, però respectem la resta de l'entorn. Aleshores és important seguir-ho. Ens imaginem, anem passejant pel bosc i ens trobem, doncs, un rovelló, no?, d'aquests rovellos macos que tothom va buscar-los, no? Mm-hmm. I aquí jo llenço la pregunta, tallar o arrencar? No? És la típica pregunta que sempre ens fem. I la veritat que hi ha moltes respostes i bueno, sempre trobes algú que et diu una recomanació o una altra. Jo m'he estat documentant, no? I al final recomanen moltíssim el fet d'arrencar, però arrencar tot el bolet. Hi ha la tècnica professional, podríem dir, que és agafar amb la pròpia navalla i fer palanca, no? Ficar-ho per sota el bolet, fer palanca i llavors et surt tot el bolet. Aleshores seria la millor tècnica avui dia recomanada per fer-ho. Què fas amb aquest bolet? On el fiques? En un cistell. Intentem evitar les bosses de plàstic, aquelles d'última hora, doncs he anat passejant, no porto el cistell, què faig? Doncs agafo una bossa. No, per què? Perquè el que ens interessa és que quan fiquem el bolet dins del nostre cistell i anem passejant, anem buscant altres bolets, les espores vagin caient. Per això, de fet, els cistells són d'aquest material, de Vimet, que té com els foradets entremig perquè vagin caient totes les espores. D'aquesta manera fa que es regeneri, no? Que tu t'emportes un bolet, però saps que doncs, d'aquí dues setmanes, per allò per on passis, d'allò. Per tant, una estratègia. Potser d'aquí dues setmanes torna on has anat al mateix lloc i en trobaràs, no? Això és important, no bosses de plàstic. El típic tradicional cistell i ja està. Que també podem dir, quan comences la ruta, no?, i encara no has trobat ningú un bolet, doncs, bueno, agafes dues o tres castanyes perquè s'ompli una miqueta, no?, perquè faci més de volum. I ja després, ja, les castanyes, ja...
Ja, si de cas, ja
les buidaràs, no?, per omplir-ho de bolets. Després, també molt important, no remenar la fullaraca del voltant del bolet, perquè, bueno, és perjudicial pel bosc i pel propi bolet. Aleshores, sempre, doncs, si veiem un bolet amb molta fullaraca, intentem moure el mínim possible i, pup, traiem. Això passa molt, o sembla ser que passa molt, quan hi ha molta fullaraca, molta pinassa, no?, doncs, que suposo que hi ha gent, doncs, que amb un rasclet o el que sigui, doncs, remou la terra per trobar el bolet, no?, perquè surti. Intentem-ho evitar. O sigui, estem malbaratant el propi bosc. Per tant... De fet, aquí entro en un altre tema, no? Si tu no el veus a ull nu, vol dir que potser és massa petit el bolet. Deixem-lo. Deixem que el bolet creixi i si no és per nosaltres, doncs serà per alguna altra persona. Però el bolet aquest petitó, que és molt, molt bonic, molt cuqui, però donem-li una miqueta més de vida, que quan sigui més gran, doncs, bueno, omplirà més el plat, no? Aleshores, no cal emportar-nos, i aquí entrem en un altre tema, emportar-nos tots els bolets i ser el millor boletaire amb la cistella més gran, no?, del bosc. No cal. Al final, els bolets, quan tu els cuis, tenen una vida. I si tu, quan els cuis, no els utilitzes per cuinar i de més, o no tens aquí repartir-los, al final on aniran aquests bolets? A la basura. Per tant, bueno, doncs potser no cal agafar tot un cistell enorme, no?, i deixar-lo per la resta de gent. I després entrem en un altre tema, perdó, que és el tema de la seguretat, que sempre ho parlem, no? La seguretat quan anem a la muntanya, quan anem en aquest cas a collir bolets. Segur que tots i totes hem sentit sovint que el boletaire es perd, no? El típic que, de fet, fa dues setmanes va sortir de que havien els bombers Grae havien rescatat tres o quatre boletaires. De fet, un es va allargar bastant més d'un dia. I els ben rescatat per perdre's. Aleshores, clar, tu vas pel bosc caminant, no? Vas mirant el terra, vas caminant, vas fent els teus quilòmetres, mires el rellotge, veus que has de tornar, aixeques el cap i on està el cotxe? Per on torno, no? Això és una cosa que s'ha de vigilar molt, perquè és molt fàcil distreure't que equivocar-te de camí. Aleshores, sempre recomanació, saber quina ruta fas, conèixer-ho. Hi ha moltes aplicacions mòbil que ja n'hem parlat, de rutes, itineraris, de saber la localització exacta on estàs i agafar referències del relleu, d'una carretera que tu vegis a simple vista, doncs sempre estar-la veient, no?, que saps que en aquella carretera has aparcat, vas per la fondalada i veus un rierol, doncs saber que aquell rierol al final et portarà cap al camí que et porta cap al cotxe. Bueno, tindre diferents opcions per saber on estàs i saber tornar, important.
al final aquesta estratègia i la importància, no? Que moltes vegades quan anem a collir bolets mirem al terra, no ens ubiquem, no? I al final després això pot fer que et descol·loquis i t'acabis perdent.
Correcte, aleshores és molt important estar pel que estàs, no? Per buscar els bolets i no trepitjar-los i agafar els bons, però també molt important saber exactament on estem. Més recomanacions, meteo, molt important. Estem a la tardor, canvis de temperatura, pot ser que estiguem de bon matí amb un sol radiant, calor, una mica curta i demés, però ràpidament pot canviar i en una hora està plovent, diluviant. Per tant, aquí ja entrem a la tardor, entrem a portar més roba de l'habitual, potser roba que potser no utilitzarem durant la ruta, però que és necessari, no? És el por si acaso. Pues sí, molt important el por si acaso. Porta una jaqueta impermeable, roba d'abric, bueno, per passar tota la jornada, no? El menjar, aigua, anar a la muntanya de la millor manera, no? Per tant, aquí entrem també amb l'equipament. Tema meteo, doncs això, mirar la meteorologia que ens marca a les aplicacions, la tele, la ràdio, la més, saber quina meteo farà, valorar si val la pena anar-hi o no, perquè potser doncs, avui fa dolent, doncs ja ens anem demà que farà bo, els bolets estaran allà, cap problema. I anar valorant durant la ruta, doncs, si canvia el temps o el que sigui, donar mitja volta i cap a baix. El que dèiem de l'equipament, doncs, a part de la roba d'abric, impermeable, aigua, menjar, telèfon. Un telèfon que em marqui on estic i, si em perdo, poder trucar al 112. Que no sigui que m'hagin de rescatar perquè no he arribat a casa i de més, no? O sigui, tindrà el tema del telèfon, que recordem que, per exemple, per trucar a emergència 112 no fa falta cobertura, ja que agafa cobertura de qualsevol línia telefònica, per tant, és molt important portar-lo i amb bateria i preparada per si de cas.
En condicions, al final, tot es resumeix en precaució, cautela, i al final, tot i que anem a buscar bolets i anem a fer aquella passejada, no deixem d'anar a la muntanya, per tant, sempre que anem a la muntanya, ho repetim més a més, i no ens cansarem de repetir-ho, hem d'anar amb compte.
Sí, correcte, perquè al final és una activitat molt senzilla, però pot haver qualsevol canvi que ens ho faci més complicada, no?, la nostra activitat, aleshores sempre molta precaució. I per últim, com també diem sempre, en tema de la muntanya, doncs intentar no anar sols. Sempre acompanyats amb algú per si passa alguna cosa, algun inconvenient o alguna cosa, gestionar-ho i poder sortir del problema. També per no perdre's, no? Una persona es pot desorientar, dos ja és més complicat. Si som un grupet, ja, algú, sisplau,
algú
que participi.
Algú s'orientarà bé.
Que participi algú, sisplau.
Oriol, òbviament avui no donarem on hem d'anar a buscar bolets, perquè això és com el secret de sumari, no? Cadascú té el seu lloc i no es revela, perquè i si van a buscar-te els bolets del teu lloc?
Correcte. No? Sí que és veritat que avui dia hi ha tanta gent que va a buscar bolets que la teva zona ja no és teva, és compartida. Però sí que és veritat que hi ha la tradició aquesta de no dir on tu vas a buscar bolets perquè és el teu lloc, perquè si no te'ls robaran. Bueno, al cap i a la fi, internet està ple. Ara han sortit unes guies d'una marca de mapes molt important catalana que et diu inclús les zones així de buscar bolets i de més. Per tant, hi ha molta informació i al cap i a la fi és no és buscar un punt exacte, no anar sempre al mateix punt exacte, sinó és una zona on tu o coneixes o t'han dit que pot haver i a partir d'aquella zona caminar sense perdre't, però caminar. I aleshores si tu en un lloc no en trobes, movem-nos, no? Per què no trobo? Perquè estic a una zona de solana, necessita humitat, bueno, doncs anem a la vessant del costat, que potser són 50 metres, anem a la vessant del costat i aquí potser canvia la cosa i en trobem moltíssims. O estic a cota molt, molt baixa, doncs cap amunt, anem pujant cap amunt fins que sigui cota més alta, per tant hi haurà més fresca, més humitat, bueno, les condicions més òptimes pels bolets. Ara, per exemple, estan encara a cota alta. Estan encara els bons, encara estan a cota alta i de cara a finals d'octubre, novembre, doncs començaran a baixar i ja ho trobarem més a prop. Però bueno, hora i mitja de cotxe els trobem. A partir d'aquí ja, que cadascú faci una rodona en el mapa, no?, d'una hora i mitja,
i sabrà
més o menys la zona que ha d'anar. Però bueno.
al final també, no? Si vas a buscar bolets i no en trobes, al final t'endús aquesta experiència, no? I l'estona que has passat a la muntanya, al final, mira.
Sí, al final no ha de ser una
passejada.
Sí, no ha de ser una decepció. Al final és l'objectiu, sí, és anar a buscar bolets, però també és passar un dia diferent, no? A la muntanya, anar a passejar i gaudir de l'entorn. Per tant, podem trobar, és el que dèiem, cal un cistell enorme ple de bolets per ser el millor boleteira? No. Cal pues, el que tu vulguis menjar, i si no, te'n vas al súper o a algun...
Els mercats aquests que tenen els municipis boletaires tenen el mercat al cap de setmana de bolets.
Gent que viu d'això, bueno, no viu d'això, però són com uns petits ingressos que pues, gent que potser ja no treballa o el que sigui, pues, que es dedica a buscar bolets i els ven, no? Pues, pares en allà, et compres els teus rovellons i arribes a casa ben content i ja feu un bon àpat. Aleshores, bueno, al final és l'excusa per anar a la muntanya i fer una activitat diferent. Una activitat que animem a la gent que no l'ha practicat que ho provi. Que és divertit, és curiós. I quan trobes el bolet...
Et fa il·lusió.
Et fa molta il·lusió. Et fa molta il·lusió. Els primers que trobes et fa molta il·lusió. Aleshores, bueno, els primers i els últims. Perquè és veritat que quan acabes amb la cistella plena dius, ostres, bé, sí, bona, bé no? Bona feina, no, avui? Aleshores, és una satisfacció molt, molt per tu. I això és molt xulo, també. No és tan competitiu, no és un tema competitiu. Sempre quan veus un boletaire que té el cistell ple, dius, me catxis, no?
Ja m'ha avançat aquest.
Però al final és això, una satisfacció molt teva i de, bueno, doncs he anat, primera vegada he trobat quatre, bueno, doncs ja em puc fer un platet, molt content. Segona vegada, doncs ja tinc ja mig cistell, ostres, ojo, molt bé. Puc fer tres platets i repartir-lo per la família, doncs què més vull, no? Aleshores, bueno, anar a la muntanya, caminar... I gaudir de l'entorn.
I al final una de les coses bones que té anar a buscar bolets és que és per absolutament totes les edats. Pots veure des de nens petits fins a avis, depenent del terra, òbviament, de la zona on vagis a buscar bolets, esculls bé la zona i pot anar absolutament tothom.
Correcte, o sigui, al final és una activitat per tothom. Tu decideixes on anar, no? Si anar a buscar doncs, més alçada, més pendent, unes rutes més llargues, o quedar-te més a prop del cotxe i buscar per aquella zona. Important, aquells bolets que agafin sobretot els més petits, valorar després si són comestibles, perquè és habitual que ells ho agafen tot i amb ells, sobretot amb els petits, s'ha de controlar el tema de les mans i de més, de netejar-se les mans després de tocar tots els bolets, perquè és molt habitual amb els petits, no? Pues, cullo qualsevol bolet, inclús els dolents, i després agafo l'entrepà i me'l fico a la boca, no? Pues aquí... Avui dia que tenim el gel hidroalcohòlic...
Sí, anem a tot arreu amb ell.
Pues aprofitar-ho, no? Al final és anar netejant bé les mans, tant per petits com adults, però amb els petits en aquest sentit és millor vigilar-ho. Però és una activitat que es pot fer, l'únic és això, no? Pues vigilar pues, quins bolets agafen per després quedar-nos els bons.
Com, doncs, molta precaució, Oriol, i recomanem a tothom que vagi a passar un bon dia agafant bolets, fent aquesta activitat diferent i tan típica de la tardor catalana. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, Oriol, i ens retrobem el mes vinent.
Gràcies a vosaltres i fins al mes vinent.
Tornem ja cap a casa, confiem que amb la cistella ben plena de bolets, tot seguint les recomanacions de l'Oriol Soler i respectant la natura, perquè ara 2:15 tenim cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. 5 minuts per posar-nos al dia i seguirem amb la maleta de Newt, on avui Laila Harz ens recomana pel·lícules terrorífiques en clau Halloween. Tot això a partir de 4:45, quan acabi aquest flash.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Les exportacions de vi i cava remunten després d'un any a la baixa, tot i que els darrers anys les empreses vitivinícoles sempre han estat capdavanteres en la llista de les més exportadores, la crisi sanitària les va abocar a una baixada de vendes que van afectar tant el mercat nacional com l'internacional. La progressiva tornada a la normalitat ha permès fer un tomb a la tendència a la baixa i aquest 2021 el sector vitivinícola ha recuperat el vigor exportador amb un creixement del 23,25% segons dades de la promotora autonòmica Prodeca. Aquest augment de la comercialització al mercat internacional ha fet que les empreses elaboradores de vi i cava català es mantinguin en la cinquena posició de les més exportadores i ja representen el 4,62% del total de vendes que Catalunya registra a l'exterior. En aquest registre hi té un pes important el sector del cava, que suposa pràcticament el 46,70% del total del valor exportat. Cunit farà una jornada informativa sobre el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles. L'Ajuntament vol explicar les actuacions que la Generalitat té previstes per cada sector. L'Ajuntament de Cunit ha anunciat que farà una jornada informativa sobre el Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles del Litoral. L'avanç d'aquest PDU llista els projectes d'urbanització que s'han de revisar o sobre els quals s'aplica una moratòria d'un any. A Cunit, la revisió afecta a 7 sectors, tot i que la moratòria només s'aplica en 3, els de Cal Santó, Cunit Sud i Les Pedreres. Des d'entitats ecologistes o partits com la CUP ja han demanat que la suspensió de llicències s'apliqui també als altres 4 sectors. Aquests són els 2 de la Plana de Castell, els de Miramar i el del Càmping. La jornada informativa, que encara no té data, s'ha organitzat a través de la Comissió Cunit Futur, que integren tots els grups municipals. El PDU vol revisar el desenvolupament urbanístic del litoral català aplicant criteris de sostenibilitat i s'ha iniciat un procés de participació ciutadana. Aquest cap de setmana hi ha Festa del Most a Sant Cugat Sesgarrigues. A les 8 del vespre d'aquest divendres s'ha programat la primera de les activitats. Serà el pregó a càrrec de Jordi Ballot Romeu i Jesús Borràs Ferrer, fundadors de la bodega Ballot Borràs, situada al Matarranya. L'acte s'ha programat a la sala de plens de l'Ajuntament a les 8 del vespre. El primer dia de la Festa del Most de Sant Cugat es completarà amb un sopar de brasa a càrrec del cafè a la plaça del Sindicat a partir de les 9 de la nit i tancarà la nit un concert amb Five Band a 11:45. El dissabte es podran fer visites al campanar. A les 6 de la tarda s'ha previst el correfoc infantil a la plaça Joan Sant Genís, a les 9 de la nit sopar de brasa i a 11:45 concert amb Joan Reig. Diumenge, des de les 10 del matí a la 1 del migdia, es podrà participar en un escape room pels carrers del poble. A les 12 es farà maridatge de vins i caves amb bombons i a les 5 es representarà a l'auditori del Centre Cívic l'obra de teatre S'ha acabat el bròquil, a càrrec del teatre popular fet per la gent del poble. I acabem explicant-vos que l'organista vilafranquí Berenguer Montserrat ha guanyat el primer premi del concurs de Burgos. El primer premi del prestigiós Concurso Nacional de Órgano Francisco Salinas, celebrat els passats dies 9 i 10 a Burgos, va ser per l'organista vilafranquí Berenguer Montserrat, ex aequo amb el madrileny Enrique Martín Laguna. Els 5 finalistes d'aquest concurs per a joves intèrprets d'orga van actuar el dissabte dia 9 al vespre a la Catedral Burgos a l'orga de la capella de Sant Enrique amb un repertori de música ibèrica dels segles XVI al XVIII. L'endemà diumenge es va celebrar la final a l'església de la Merced, al teclat del seu orga construït l'any 1905. La dotació econòmica del premi s'acompanya de la invitació a oferir un concert a Burgos. Nascut a Vilafranca l'any 1995, Berenguer Montserrat Robert és conegut com a organista de la Basílica de Santa Maria, on ha ofert nombrosos concerts. Enginyer informàtic de professió, des dels 9 anys es dedica a l'estudi musical i específicament de l'orga, instrument del que està cursant estudis superiors a l'ESMUC.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara passen 6 minuts de 9:45 i per acabar aquesta primera hora, la maleta de Newt. Ja s'acosta Halloween i Laila Harz ens vol parlar de pel·lícules que s'han de veure sí o sí durant aquesta celebració, com són La nòvia cadàver, Coraline o Pesadilla antes de Navidad. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on ens espera Laila.
Hola a totes i a tots, i benvingudes un dia més a la Maleta Newt, l'espai de sèries i pel·lis del Penedès. I avui us porto el que serà l'episodi més terrorífic i esgarrifós que heu sentit mai en aquesta secció. I és que, amb motiu de Halloween, us porto unes pel·lícules clàssiques que s'han de veure sí o sí aquest octubre, és que no hi ha opció, són obligatòries. A veure, que per començar, jo no sé si celebro Halloween, la castanyada, Tots Sants, Samhain... La qüestió és passar una estoneta amb la família o amb els amics, o fins i tot sol, gaudint d'unes pel·lis clàssiques que la veritat és que no envelleixen. Les pel·lícules de les que us parlaré són una miqueta esgarrifoses, però aptes per tots els públics. Començarem per una de les meves pel·lis preferides de Halloween, que és que la veig cada any, que és La nòvia cadàver de Tim Burton, perquè en el fons doncs, sóc una romàntica. The Corpse Bride, que és el títol en anglès original, està basada en un conte rus del segle XIX i ambientada en l'època victoriana. El nostre protagonista és un jove que es diu Victor Van Dort, que és fill d'uns nous rics, és a dir, d'uns empresaris que s'han fet rics, doncs els diuen que són peixaters, i l'han concertat un casament amb una noia que és Victoria Everglot, que és la filla d'uns aristòcrates, d'uns nobles que estan arruïnats. Tot i ser un matrimoni doncs, concertat, els joves s'acaben enamorant. Però durant l'assaig del casament, Víctor es posa tan nerviós que és incapaç de pronunciar els vots matrimonials. I bé, l'alia moltíssim, incendia la sogra, crema el pare... Va, un desastre. La qüestió és que els pares, els sogres i fins i tot el sacerdot el renyen i li diuen que no torni a l'església fins que s'aprengui els vots. Víctor practica el discurs al bosc i fica l'anell de matrimoni en un arrel que sobresurt del terra de sota un roure. L'arrel es transforma en un cadàver d'una noia vestida de núvia del dia del casament que accepta la seva proposta de matrimoni i se l'emporta al món dels morts. La veritat és que La nòvia cadàver és una pel·li que m'encanta, és de l'any 2005 i reflecteix moltíssim el que és l'essència de Tim Burton, que és que mentre que el món dels vius és un lloc gris, trist, lúgubre, de formes grotesques, el dels morts, al contrari, és alegre, és colorit, la gent balla, canta, s'ho passa bé. És un contrast doncs, molt, molt simbòlic i que fa pensar. A part, com ja us he explicat, és una pel·li que poden gaudir doncs, tant els grans com els petits de la casa i que jo un cop a l'any la veig, és a dir, és que m'encanta, és boníssima. A banda, doncs, els actors amb els quals Burton treballa sovint són també els encarregats de posar la veu als personatges principals. Johnny Depp, l'etern Jack Sparrow, és Víctor, el promès neguitós, i Helena Bonham Carter, l'eterna Bellatrix de Harry Potter, que a més és la ex-esposa de Tim Burton, fica la veu a Emily, a La nòvia cadàver. I per aquí us deixo un fragment d'una de les cançons, que també la banda sonora és brutal, on s'explica com Emily es va convertir en La nòvia cadàver.
Carcasas viejas, al menos aquel que tenga orejas. Oíd esta historia que haría un muerto llorar de nuestra novia cadáver fabulosa y genial.
Morir hay que fallecer, no fruzas el ceño, en el fondo está bien. La puedes huir y la puedes rezar, tarde o temprano en polvo te convertirás.
Y por la
noche se verían, según su plan, guardando en secreto el lugar donde estar. El vestido de mamá le iba bien. Cuando hay amor, ¿qué más puedes querer? Excepto unas cosas, parece ser, las joyas de la familia y algo de oro también. En el cementerio, junto al roble aquel, una noche de niebla al tocar ya las tres. Preparada está, más que hay de él.
¿Y entonces?
Ella esperó.
¿Y entonces?
En las sombras era su hombre.
¿Y entonces?
Su corazón latía tan fuerte.
¿Y entonces?
Entonces todo se volvió negro. Cuando los ojos abrió, muerta en un rincón. Ni joyas ni oro y roto el corazón. Y así prometió como el roble aquel. Y allí esperaría un amor muy fiel. Esperaría que alguien su mano.
Una altra pel·lícula que és imprescindible per a veure durant Halloween, durant la tardor, i que també és tot un clàssic, és Los Mundos de Coraline, que és de l'any 2009. I ojo! Tot i que molta gent pensa que també és una pel·lícula de Tim Burton per l'estètica lúgubre i grotesca i els canvis de colors entre mons, no ho és. És una adaptació escrita i dirigida pel cineasta americà Henry Selick, que està basada en la novel·la de Neil Gaiman, Coraline. Ja existeix una llegenda urbana que diuen que Neil Gaiman va enviar Coraline a Tim Burton, però que ella va rebutjar. I després li va enviar a Selick i Selick doncs, va acceptar fer l'adaptació. Gaiman és un escriptor de fantasia que és molt reconegut i diverses de les seves obres ja han estat adaptades, com Stardust, American Gods, Good Omens, però en paraules del propi escriptor, Coraline és la seva adaptació preferida. De què tracta Los Mundos de Coraline? El matrimoni Jones i la seva filla Coraline es traslladen a una nova casa, al Palau Rosa, que és una antiga mansió convertida en edifici d'apartaments. Els pares de Coraline sempre estan molt ocupats treballant i la veritat és que ignoren bastant a la nena, que és una nena de natural curiosa, aventurera i com doncs, està avorrida es dedica a explorar l'antiga casa. Als jardins coneix a Wybie, que és el net de la propietària i que té un gat negre, i li explica la llegenda de la casa i que la seva àvia tenia una germana bessona que va desaparèixer i que li sorprèn bastant que la seva àvia hagi llogat un apartament a una família amb nens, ja que és alguna cosa que no acostuma a fer. Quan torna a casa, la mare li diu que Wybie li ha deixat com a regal una nina que s'assembla a ella. Però en lloc d'ulls té botons. Coraline segueix explorant la casa i troba una petita porta secreta. La seva mare, perquè la deixi treballar tranquil·la, li dona la clau de la porteta, però darrere només troba un mur. Aquella mateixa nit, Coraline es desperta, veu uns ratolins corrent pels passadís. Els persegueix i la condueixen a la porta secreta. Aquesta vegada hi ha un túnel a través de la porta que la duu a un món idèntic al seu, al món real, però amb una peculiaritat. La gent té botons al lloc d'ulls i allà es troben els seus altres pares, que són una versió idèntica als seus pares, però amb botons als ulls, que són tot el contrari, és a dir, són éssers superalegres, divertits, juguen amb ella, li presten atenció, li fan dinars boníssims, li deixen dinar pastís. La nena doncs, torna diverses vegades a l'altre món, ja que quan es desperta torna al món real i per la nit doncs, torna a la porteta per trobar-se a l'altre món amb els seus altres pares, on tot és meravellós, fins que doncs, aquesta gent li ofereix quedar-se a l'altre món per sempre. L'única cosa que ha de fer és cosir-se botons als ulls. Llavors és quan Coraline se n'adona de que aquest altre món i aquests altres pares no són tan meravellosos com semblaven al principi i darrere de l'altra mare es troba un ésser grotesc, afamat i molt dolent. La veu de la protagonista d'aquesta pel·lícula la posa l'actriu Dakota Fanning i un dels trets que la caracteritza és que està feta amb el mètode stop motion, és a dir, en lloc d'animació digital es va fer servir titelles fetes amb silicona que donaven un aspecte molt real als personatges. Com a curiositat és que el rodatge en stop motion va durar més de 18 mesos i es van necessitar unes 500 persones només per produir-la. Es podia trigar una setmana per aconseguir de 2 a 6 segons de pel·lícula. Per al personatge de Coraline, per exemple, es van fer servir més de 30 titelles amb 6.600 cares i expressions facials intercanviables. I més de 600 perruques fetes amb fil ferro i cabell d'animal per generar el moviment dels cabells. La roba estava feta a mà per l'artista del microteixit Athenea Korn, que podia trigar unes 6 setmanes en dissenyar i produir una peça de vestuari tan petita com uns guants. El disseny dels personatges el va fer l'il·lustrador japonès Tadahiro Uesugi, inspirar-se en cartells publicitaris americans de la dècada dels 50 i dels 60. És la primera pel·lícula rodada en stop motion pensada per a cinemes en 3D i en HD i sense cap efecte creat digitalment. Per exemple, doncs, per crear els sons de la pluja o la boira, s'aconseguien gravant plans de tall de fum, gel sec o cotó fluix. Ara sentirem el tràiler de Los Mundos de Coraline.
Coraline Jones siempre soñaba con encontrar un mundo mejor. Un mundo más emocionante que este. Pero nunca imaginó que lo descubriría en su propio hogar. Un lugar paralelo.
Te estábamos esperando, Coraline.
Donde los padres siempre son divertidos.
¡Me encanta tu jardín! ¡Esto es increíble!
Y todo es tan perfecto...
¿Qué pasa, nena?
...que no puede ser real.
¿Mamá?
Llegas justo a tiempo para la cena.
Tú no eres mi madre. Mi madre no tiene voz.
¿Botones te gustan? Soy tu otra madre, tonta.
¿Puedes creer que este mundo es un sueño hecho realidad?
¡Mi nombre!
Pero no.
¿Te gusta este sitio, no, Coraline? Podrías quedarte para siempre. Solo hay que hacer una cosita de nada. El negro es lo tradicional.
Vive en un mundo en el que todo es mejor. Pero es una trampa.
Podrás salir cuando aprendas a ser una buena hija.
Henry Selick, el director de Pesadilla antes de Navidad, nos trae un mundo de una imaginación extraordinaria. Secretos espeluznantes.
¿Quién es? Corres un grave peligro.
Y atrevidos descubrimientos.
Debo encontrar a mis padres y liberarlos.
Cuando la aventura te llama.
¡Chu-chu!
Hay puertas que jamás deben abrirse.
Per cert, com bé heu sentit el tràiler, no és gaire estrany relacionar Coraline amb Tim Burton, ja que Henry Selick, el director de Coraline, també és un dels directors d'una de les pel·lis més aclamades de Burton, i de la que també parlarem avui, que és The Nightmare Before Christmas, Pesadilla antes de Navidad. Que tot i que no ho sembli, és de l'any 1993, fa gairebé 30 anys, jo encara no havia ni nascut. I la veritat és que no ha envellit per a res, és a dir, és un clàssic de Halloween, és entretinguda, cada any la veus i cada any la gaudeixes. Bé, ja suposo que sabeu de sobres de què tracta Nightmare Before Christmas, però us faig uns cèntims igualment. A l'inici del film ens presenten la ciutat de Halloween, Halloween Town, i el seu rei, que és Jack Skeleton, que és supervenerat i superadorat i superaclamat per tots els habitants de la ciutat, per ser el millor Pumpkin King, que és el rei carbassa. I ell, bàsicament, es dedica doncs, a organitzar cada any la festa de Halloween. Però Jack té un mental breakdown, com tots els millennials i la generació Z, és broma, però ho havia de dir, i està doncs, com una miqueta trist i amb una crisi existencial perquè està fart de fer la mateixa festa de Halloween any rere any. Així que, vagant sense rumb, amb els seus pensaments tòxics, arriba a un cercle màgic, amb 7 arbres, on cada un té una porta que representa una festivitat. Pasqua, Sant Patrici, Sant Valentí... Jack entra a la porta amb un arbre decorat, que el porta doncs, a la ciutat del Nadal, com és bastant lògic, i queda absolutament meravellat pel que es troba. La neu, les llums, els dolços, la felicitat, els colors, l'alegria... Es va encantar la famosa cançó de què és. Quan torna a Halloween Town, els seus amics doncs, no comprenen aquest significat del Nadal i per què Jack està tan entusiasmat i no vol celebrar Halloween. Jack es frustra molt perquè no pot explicar aquest significat de la festa de Nadal als seus amics, així que decideix prendre el control del Nadal aquest any i segrestar el Pare Noel. Com també passa amb Coraline, The Nightmare Before Christmas és una pel·lícula en stop motion. La idea d'aquests mons de Halloween i Nadal se li va ocórrer a Tim Burton basada en els seus propis records d'aquestes festes a la seva infantesa i en l'emoció i en els nervis que despertaven en ell doncs, la idea de fer una cosa diferent, de celebrar Halloween o de celebrar el Nadal. Li va explicar aquesta idea al seu company Henry Selick, que llavors era animador de Disney, i de seguida li va encantar la proposta i va acceptar dirigir-la. El rodatge en stop motion va començar l'estiu de 1991 amb un personal de 120 animadors i una vintena d'escenaris. Com a segell de producció de Tim Burton, doncs, trobem éssers deformats i grotescos i les diferències en formes i colors entre els diferents mons. Per exemple, per a la ciutat de Halloween, Henry Selick es va inspirar en el moviment artístic de les primeres avantgardes en l'expressionisme alemany. I doncs, sempre que penso en aquesta pel·lícula i en l'expressionisme alemany, em ve a la ment doncs, el turó en forma de ris on ballen Jack i Sally o en la ment de Jack, que crec que també té lloc en aquell escenari, que és molt expressionista alemany. Per al contrari, doncs, el món real són línies rectes, grises, simples, tot està superben alineat, tot és perfecte. Per a la pel·lícula, pel rodatge, es van construir 227 titelles de Jack Skeleton amb més de 400 cares intercanviables per mostrar el màxim d'expressions facials possibles. Per a la titella de Sally, de la Nina, es van trobar amb un problema, és que Sally té el cabell llarg i roig. I clar, doncs, fer masses titelles amb moltes perruques podia generar errors i errors de continuïtat i errors de record al que és el moviment del cabell. Així que es van crear 10 cares que se li treien a la mateixa titella i a la vegada a les cares se li podien canviar els ulls, la boca, el nas, les orelles, les expressions per evitar aquests possibles errors i doncs, també tenir una gran gamma, una gran col·lecció d'expressions facials per a Sally. Un altre dels aspectes que enamora moltíssim d'aquest film és la banda sonora, que la veritat és que a mi m'encanta, és sensacional. És composada pel compositor Danny Elfman, que és el mateix que posa la veu cantada de Jack. I en la seva carrera com a compositor doncs, ha fet bandes sonores per les pel·lis de cine, per un munt de pel·lis de cinema superconegudes, com per exemple la primera trilogia de Spider-Man, la dirigida per Sam Raimi, amb Tobey Maguire com a Spider-Man. Avengers, l'era d'Ultron, també la música és seva. Mars Attack, Sleepy Hollow i Charlie i la fàbrica de xocolata, que també són de Burton. I fins i tot Fifty Shades of Grey. I en honor a Danny Elfman, que és el millor del món, escoltarem la cançó d'obertura de Nightmare Before Christmas, This is Halloween, però en una versió interpretada pel grup Panic at the Disco. Fins aquí el programa de Halloween de la maleta de Newt. Gaudiu del pont. Ens veiem en un mes. Fins aviat.
This our town of Halloween.
This is Halloween, this is Halloween.
Pumpkins scream in the dead of night.
This is Halloween, everybody make a scene.
Trick or treat till the neighbor's gonna die of fright.
It's our town, everybody say.
In this town on Halloween.
I am the one hiding under your bed. Teeth grow sharp and eyes grow red.
I am the one hiding under your bed. upstairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.
In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
Around that corner man, hiding in the trash can, something's waiting for the house and how you
scream. This is Halloween, just like it mean. Aren't you scared? Well, that's just fine. Ride with the moon in the dead of night.
Everybody scream, everybody scream.
In our town of Halloween, I'm glowing with a tearaway face, here in a flash and gone without a trace. I am the who when you call who's there. I am the wind blowing through your hair.
I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright.
This is Halloween, this is Halloween.
Tender lumplings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween, in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back.
Scream like a banshee, make you jump out of your skin.
This is Halloween, everyone scream. Won't you please make way for a very special guy? Our man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
We call home, everyone hail to the pumpkin song.
La 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 la.
To the pumpkin song.
In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
This is Halloween, sí, ja s'acosta, i avui Laila ens ha volgut recomanar pel·lícules terrorífiques que s'han de veure sí o sí aquests dies d'octubre, abans no ens plantem a Tots Sants. Així acabem aquesta primera hora i de seguida arriben les notícies de les 10.
I'm glowing with a tearaway face, here in a flash and gone.